Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dimecres. Avui ens llevem 7 graus a la Seu d'Urgell, 10 graus a Vinebre i 12 al barri del Raval de Barcelona. I seguim encara amb alertes per vent, sobretot al Pirineu. Allà també, a la zona de la muntanya, compta amb la neu, perquè, tot i que ja és abril, es poden acumular avui més de 20 centímetres a la Vall d'Aran o al Pallars per damunt dels 1.400 metres. Són dies en què, molt especialment, el Pirineu està encara fent bastant fred, a més amb aquest vent. Per tant, molta prudència avui amb les activitats a l'aire lliure com Protecció Civil no s'ha cansat de dir en aquests últims dies. Per cert, que gràcies al vent d'aquests últims dies, avui us expliquem que, tot i la guerra a l'Iran, tenim l'energia bastant barata. La producció de renovables i la baixada d'impostos ha fet baixar la factura de la llum un 5% en comparació amb ara fa un any, el març del 2025. Espanya, de fet, avui és el país europeu que, malgrat tot el panorama, té l'energia més barata. I justament de la guerra, Donald Trump comença a parlar de la retirada.
And we had regime change already that are very different. They're much more reasonable, I think much less radicalized.
Hem canviat el règim, ara el règim iranià és més raonable, és menys radical, ha dit el president dels Estats Units, però el nostre objectiu era que no tinguin armes nuclears i això també ho hem aconseguit. Són paraules de Donald Trump aquesta matinada des del despatx Oval, des de la Casa Blanca. Ha situat la retirada de l'Iran en 2-3 setmanes, diu que en 2-3 setmanes les tropes nord-americanes es retiraran de la zona i deixaran d'atacar. Després, des de Washington, que han afegit que avui el president farà un discurs a la nació, d'aquests discursos televisats, també des del despatx Oval, presumiblement, o com a mínim des de la Casa Blanca, sobre aquest conflicte. Dit això, els enfrontaments continuen. L'Iran ha atacat aquesta matinada una altra patrulla al Golf Pèrsic i també objectius de Kuwait o Bahrain. Aquest és un dels temes del dia que abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències econòmiques, principalment, d'aquesta guerra a l'Iran i que ja han fet que, per exemple, la Unió Europea hagi recomanat als seus socis que estalviïn combustible. L'altre tema del dia, l'altre tema del dimecres, són els càntics racistes d'aquesta nit passada a l'estadi de Cornellà al Prat durant l'amistós entre Espanya i Egipte. Musulmà qui no voti. Són els crits que es van sentir ahir en el partit amistós entre la selecció espanyola i la selecció d'Egipte. Musulmà el qui no voti. Crits que avui, per exemple, el diari AS recull en portada amb el titular Vergonya Mundial.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas, ¿no?
És el que deia el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Luzán, després d'aquests crits racistes que s'han sentit a Cornellà al Prat. El seleccionador espanyol també hi ha carregat. El seleccionador egipci, en canvi, quan li van preguntar en roda de premsa, va dir que pràcticament ni se n'havia donat. És un partit que també passarà a la història per aquest incident, però també pel debut de Joan García a la porteria de la selecció espanyola. Joan García va debutar la segona part d'aquest partit amistós, el que havia estat el seu estadi on va ser rebut amb aquests xiulets que ara mateix sentíem. Per cert, que ja sabem la resta de seleccions classificades pel Mundial, destaca per damunt de tot l'eliminació d'Itàlia. Itàlia no serà en un Mundial per tercera vegada consecutiva, per tercer Mundial consecutiu, eliminació als penals contra Bòsnia. Tampoc s'ha classificat la Polònia de Lewandowski ni la Dinamarca de Christensen. Avui, a partir de les 10, més coses al matí de Catalunya Ràdio. Passejarem amb l'Albert Om per Barcelona, aprofitant que per Setmana Santa s'ha buidat pràcticament de barcelonins i barcelonines, i a 11:15 parlarem de tele i de sèries. Amb la Mariola Cubells i el Darío Porras parlarem d'aquesta sèrie que esteu sentint, La Mujer Danesa. També parlarem del retorn de Masterchef a Televisió Espanyola. I una miqueta més tard, a partir de les 11, xerrarem amb l'Albert Casals, que ha publicat un altre llibre que es diu Seguim en vida, on explica com ha triat viure en comunitat al marge del sistema. Tot això i més, com es diu en aquests casos, avui al matí de Catalunya Ràdio. Són les 6:05. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
Al matí de Catalunya Ràdio. Amb Frederic Vincent.
De moment, cop d'ull a la matinada. Maior Roger, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs mira, El País que explica que el govern espanyol tancarà la regularització express habilitada per als migrants veneçolans. Des del 2018 es podien acollir a una mena de drecera que els regularitzava la situació de manera gairebé automàtica per motius humanitaris. Ara, segons el diari, això s'atura i, per tant, els migrants veneçolans hauran de fer els tràmits ordinaris com tota la resta. Això en plena tramitació de la regularització massiva d'immigrants que prepara el govern de Pedro Sánchez.
I a Brussel·les?
Ha començat conversa sobre la incorporació d'Austràlia al programa de recerca científica de la Unió. S'afegeix a l'acord de lliure comerç que van firmar les dues bandes la setmana passada, la qual cosa elimina els aranzels sobre gairebé tots els productes.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Doncs una periodista americana ha estat segrestada a Bagdad, així ho ha dit el Ministeri de l'Interior iraquià, que assegura que és una periodista que treballava per diversos mitjans. El Departament d'Estat ha confirmat que n'està el cas i que l'havien avisada que era objecte d'amenaces.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb un altre símptoma de la crisi immobiliària del país. Després de la fallida d'Evergrande, ara un altre gegant del sector, Bankia, ha confirmat que l'any passat va perdre l'equivalent a 11.000 milions d'euros. És el segon cop que registra pèrdues perquè l'empresa sempre havia tingut beneficis des que va sortir a borsa l'any 1991.
Avui és dimecres 1 d'abril, ens despertem amb 2 graus a Arties i aquí hi ha precipitacions, 6 graus a Igualada i 11 graus a Banyoles. Avui un dia més tindrem una entrada de vent del nord, en aquest cas més humida, que deixarà nevades al Pirineu. En cotes a partir de 1.200, després al migdia pot pujar a 1.500 per tornar a baixar a última hora a 1.200 metres. Nevada que serà molt abundant al nord del Pallars Sobirà, a la Vall d'Aran i també al nord del Principat d'Andorra, però també pot arribar en qualsevol punt del Pirineu, en aquestes cotes que comentem. 20, 30, 40 centímetres a les cotes més altes. A la resta, cel serè, potser a la nit algun ruixat al nord-est, i vent, una altra vegada vent que bufarà fort als llocs habituals, però també es deixarà sentir a la resta de Catalunya i unes temperatures que a la meitat nord poden passar al voltant dels 18-20 graus al sud, entre 20 i 25.
Gràcies, Eloi. I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Montserrat de Brera i Milagros Pérez Oliva. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Els Estats Units acabaran la campanya militar a l'Iran d'aquí 2-3 setmanes, ara ho dèiem, i si llavors l'estret d'Hormuz continua tancat, doncs directament ja no serà el seu problema. És el nou i canvi de guió de Donald Trump en la guerra contra l'Iran que ha anunciat aquesta matinada davant la premsa des del despatx oval de la Casa Blanca.
Si no hi ha cap més canvi de guió, tot indica que Trump no oficialitzarà demà davant dels nord-americans. La Casa Blanca ha anunciat poc després d'aquestes declaracions que la matinada que ve, hora d'aquí, el president dels Estats Units adreçarà el país per oferir notícies importants sobre l'Iran. De moment, avui ha justificat la retirada perquè, segons diu, ja ha aconseguit l'objectiu que volia.
Jo tenia un objectiu, que no tinguin armes nuclears, i hem assolit aquest objectiu. No tindrà armes nuclears, però estem acabant la feina i crec que d'aquí 2 setmanes, potser un parell de dies més, rematarem la feina.
Trump, que no ha aclarit si la guerra continuarà amb Israel en solitari, ha precisat que la retirada del seu exèrcit podria arribar fins i tot d'aquí menys de 2 o 3 setmanes si abans hi ha un acord amb Teheran. Un acord que ara, i a diferència del que deia dilluns, que amenaçava de resar Iran si no el firmava, considera irrellevant.
Ara bé, és possible que arribem a un acord abans. Si venen a la taula de negociació serà bo, però no importa si venen o no. Ja els hem colpejat fort i trigaran entre 15 i 20 anys a reconstruir el que els hem fet.
En les declaracions d'aquesta matinada, Trump s'ha desentès del daltabaix mundial que ha provocat amb el tancament de l'estret d'Hormuz i ha afirmat que ja no serà una responsabilitat dels Estats Units. És més, unes hores abans, l'inquilí de la Casa Blanca ha dit a la seva xarxa social que els països que no l'han volgut ajudar en aquesta guerra tindran 2 solucions. Una, conquerir l'estret militarment, i l'altra, comprar el petroli als Estats Units.
És una de les novetats al voltant de la guerra de l'Iran, aquestes declaracions de Donald Trump dient que en 2-3 setmanes ells ja ho consideren han acabat, però, mentre això passa, l'Iran ha atacat, també aquesta matinada, un altre petrolier al Golf Pèrsic.
L'atac ha estat a mar oberta, a prop de les costes de Qatar. Segons fonts marítimes, el petrolier ha rebut l'impacte d'un projectil en el buc per sobre la línia de flotació. Les mateixes fonts han informat que no hi ha hagut víctimes entre la tripulació i que, de moment, no hi ha perill d'un vessament de cru. Aquesta matinada també hi ha hagut explosions a Damasc, la capital de Síria, segons ha informat la televisió local. A l'aeroport internacional de Kuwait, un altre atac amb drons iranians ha provocat un gran incendi als dipòsits de combustible. Teheran també ha atacat una zona industrial a Bahrain, una acció que ha provocat un altre incendi, i un aliat de l'Iran al Iemen hauria llançat aquesta matinada un míssil contra Israel, segons ha informat l'exèrcit israelià. La capital iraniana, d'altra banda, ha tornat a ser l'objectiu aquesta matinada d'Israel, que ja ha bombardejat diversos barris, segons la televisió estatal, i l'exèrcit israelià també ha llançat una onada de bombardejos contra el Líban, que ha afectat en concret un barri als afores de Beirut. També ha atacat un vehicle en què viatjava un alt dirigent de Hamas. En total, els atacs de l'exèrcit israelià haurien matat 7 persones, segons les autoritats libaneses.
5 minuts i arribarem a un quart de 7. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Aquesta guerra també està encarint el rebut de les hipoteques. Ho sabíem ahir. L'Euríbor ha fet un salt de més de 3 dècimes i tanca el mes de març el 2,57%.
Això farà que les quotes hipotecàries s'apugin per primer cop en 2 anys. Qui hagi de revisar a la hipoteca, prenent com a referència l'Euríbor d'aquest mes, veurà que la seva quota s'encarirà uns 16 euros mensuals de mitjana, és a dir, més de 190 euros anuals. El conflicte ha provocat un repunt de la inflació europea que s'ha situat al 2,5%. L'objectiu del Banc Central Europeu és que aquesta taxa situï al voltant del 2% i la seva eina per aconseguir-ho és encarir els crèdits. Els mercats donen per fet que pujarà els tipus a la reunió de finals d'aquest mes i això explica l'escalada alcista de l'Euribor.
I a més, els mercats creuen que hi haurà noves pujades dels tipus.
Hi ha experts que ho donen per fet, sobretot si el conflicte s'allarga. Ho ha explicat la professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz Dutras.
El problema serà si aquesta situació i aquesta guerra de l'Orient Mig s'allarga massa, que llavors doncs, l'índex d'inflació pot ser molt més alt i, per tant, les mesures del Banc Central Europeu respecte doncs, a pujades del tipus d'interès poden tenir un impacte més gran a l'economia.
Encarir el preu del diner pot provocar que les empreses inverteixin menys i que contractin menys, cosa que tindria també un impacte negatiu en el mercat laboral.
I en aquest context contrasta també que la tarifa regulada del gas, el que es coneix com la tarifa d'últim recurs, cau amb força a partir d'avui.
És un 16% més barat amb l'entrada en vigor de la revisió de preus que el govern espanyol fa cada trimestre. La baixada del preu és conseqüència de les mesures que s'han anat prenent per evitar que l'encariment del gas natural als mercats internacionals es traslladi directament al rebut dels consumidors, entre els quals hi ha la reducció de l'IVA. L'atur té uns 3 milions de clients a l'estat entre particulars, blocs de veïns amb calderes comunitàries i petites empreses.
I ho dèiem només començar, La rebaixa de la pressió fiscal i l'elevada producció, sobretot a les energies renovables, han aconseguit, amb tot aquest panorama, abaratir la factura de la llum, sobretot els que tenen tarifa regulada. El mes de març ha estat un 5% més barata que ara fa tot just un any.
Ara mateix Espanya té el preu de la llum més barat a tota Europa. De fet, el mercat majorista de l'electricitat fins i tot hi ha franges horàries en què la llum és gratuïta. A banda que en períodes vacacionals com aquest, el consum elèctric disminueix, també fa minvar el preu l'elevada producció de renovable, que hi ha dies que pot arribar a cobrir el 70% de la demanda. Mara Aguiló és enginyera industrial i presidenta del grup de gestors energètics.
Estem en un país que ha apostat per les renovables i que quan té sol, aigua i vent, els preus són tan baixos que s'apropen a zero. Però a les nits o a l'estiu, que no tenim tanta aigua o quan la previsió de vent baixa, els preus pujaran perquè tornem a dependre dels cicles combinats que funcionen amb gas natural i que ara mateix està el doble del que estava abans de la guerra.
Avui el preu de la llum baixa fins als 5,15 euros al megawatt hora.
I en aquest context, la Unió Europea demana als estats membres que apliquin mesures per estalviar combustible i fer front així a l'augment de preu dels carburants.
Sí, Brussel·les fa seva les recomanacions de l'Agència Internacional de l'Energia per reduir el consum de gasolina, com ara la reducció de la velocitat a les carreteres o el foment del teletreball. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, avisa que fins i tot si demà s'arribés a la pau, els mercats de l'energia trigarien a tornar a la normalitat a causa dels danys a les infraestructures de la regió de l'Orient Mitjà.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
La Unió Europea assegura que no hi ha problemes de subministrament, però adverteix que la factura energètica s'ha disparat, ha augmentat en 14.000 milions d'euros en només un mes.
Tot això mentre insistim que els conflictes continuen, els enfrontaments continuen, ho repassàvem abans. Arran de tot això, des d'Israel comencen a dir que no donen a l'abast i que l'exèrcit d'Israel comença a tenir problemes d'efectius per arribar a tots els fronts que té oberts, com són el Líban, Gaza, Cisjordània i, evidentment, l'Iran.
El govern de Netanyahu, però, continua sense aplicar la solució que tothom reclama, l'obligació de servir per part dels ultradoxos.
Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel té soldats al sud del Líban, a Gaza, a Cisjordània, a la frontera amb Síria, al cel de l'Iran i mantenint l'ordre al territori propi. Massa fronts per a un exèrcit que se sosté per uns reservistes que estan al límit, entre ells el coronel Orangeville.
Usually every unit...
Abans, cada unitat acostumava a tenir 2 setmanes d'entrenament per any. El 7 d'octubre va canviar tot. Ara, reservistes com jo dediquem més temps a l'exèrcit que no pas a la feina, la família, les responsabilitats, la carrera, la universitat
responsibilities, careers, university.
El cap de l'Estat Major va alertar d'un perill de col·lapse per forçar que d'una vegada per totes Benjamin Netanyahu obligui els ultraortodoxos a servir. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart de set. Els càntics racistes, ho dèiem abans també, marquen la tornada de la selecció espanyola a Catalunya en el partit que aquesta nit passada l'ha enfrontada amb la selecció d'Egipte a l'estadi de l'Espanyol, a Cornellà del Prat.
Musulmà qui no votis, el càntic que una part dels 36.000 assistents a l'amistós han entonat en diverses ocasions, malgrat que els aficionats han estat advertits per la megafonia. També s'han sentit crits com Puigdemont a presó o Pedro Sánchez fill de puta. El president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Luzán, condemnava els crits islamòfobs, tot i subratllar que eren un fet aïllat i que el partit s'ha viscut un bon ambient.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas, ¿no?
Paradoxalment, el futbolista més ovacionat abans de començar el partit ha estat el blaugrana Lamine Yamal, que justament és musulmà.
I el govern francès, ja que parlem d'aquests casos de denúncia de racisme, el govern francès, dèiem, estudia portar a la justícia els atacs recents i racistes que ha rebut el nou alcalde de Saint-Denis.
Valí Bagayoko, d'origen malià, va guanyar les eleccions municipals a la primera volta fa dues setmanes.
Anem a París, Isabel Galí.
Han estat 15 dies intensos els que ha viscut Valí Bagayoko des que es va proclamar guanyador de les municipals de Saint-Denis i espera acabar-los aquest dissabte amb una manifestació antiracista. La setmana passada, un tertulià de la cadena d'extrema dreta CNews el va comparar amb un simi i un altre dia, a la mateixa cadena, un conegut filòsof el va comparar amb el mascle dominant d'una tribu primitiva. Uns comentaris que Bagayoko ha denunciat a la justícia per injúries racistes. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i dos minuts de set. Si no hi ha sorpreses d'última hora, la NASA avui, aquesta nit, aquesta pròxima matinada, tornarà a arrencar el camí cap a la Lluna.
La missió Artemis 2, amb quatre tripulants a bord, farà un viatge de 10 dies per orbitar el satèl·lit de la Terra i iniciar el camí perquè l'ésser humà torni a trepitjar el satèl·lit.
Oriol Pujador.
Després de diversos retards per problemes tècnics, la tripulació i la nau ja estan a punt perquè a dos quarts d'una de la matinada s'enlairi el coet. Ara mateix l'únic que preocupa és la meteorologia, tal com explicava Mark Burger, meteoròleg principal de llançament. Still maintaining
a 20%... Encara hi ha un 20% de probabilitats que no es produeixi una situació de llançament durant la finestra que tindrem. De manera optimista, això significa que hi ha un 80% de probabilitats que sí que es produeixi. Hi haurà ruixats aïllats, però les previsions apunten que hi haurà molt d'espai, així que hauríem de poder llançar l'Artemis 2.
La NASA preveu que una nova missió d'Artemis permeti posar els peus en aquest satèl·lit de la Terra d'aquí un parell d'anys. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i tres minuts de set. Més notícies ara mateix amb el Marc Jurado, la Lara García i l'Anna Alfonso. Molt bon dia.
Bon dia.
L'estat espanyol va tancar el 2025 amb el dèficit públic més baix des de l'esclat de la crisi financera del 2008. Ho ha aconseguit gràcies a un nou rècord històric, diuen, de recaptació d'impostos.
El dèficit s'ha reduït al 2,2% per sota de l'objectiu fixat, doncs, per la Unió Europea. S'eleva a uns 37.000 milions d'euros, gairebé 9.000 milions menys que l'any anterior. El nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, destaca que s'ha aconseguit aquesta reducció sense aplicar retallades.
El dèficit públic se reduce porque España registra un sólido crecimiento económico y un gran dinamismo de nuestro mercado laboral. Crecemos el doble que la media europea y tenemos la mayor cifra de empleo de nuestra historia. Y reducir el déficit ha sido compatible con fortalecer el estado del bienestar.
El dèficit de Catalunya es va situar al 0,5% del PIB i s'eleva a una mica més de 1.700 milions d'euros. És el segon territori de l'Estat amb més dèficit, només al darrere del País Valencià.
I el que és més car des d'avui és la taxa turística, Rosa Pujol.
On més s'incrementa és a Barcelona, perquè el tribut es multiplica per dos i, a més, s'apuja el recàrrec que aplica l'Ajuntament. Això situarà la ciutat com una de les que té una taxa més elevada, però no s'espera que afecti el nombre de visitants que rep. Ho explica Eugenio Sácar, que és director de la càtedra UB Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT.
Tot i que és una xifra quantitativament destacada, a nivell percentual del total de la despesa d'un turista a Barcelona és menor, i segona, la capacitat d'atracció que té Barcelona.
A la resta del país també puja, però menys, i no serà fins a l'any que ve que aquest tribut es doblarà a tot Catalunya. Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més qüestions. La Generalitat pressiona el govern espanyol per entrar en la gestió de l'aeroport del Prat.
Dona per fet que tindrà com a mínim el mateix poder de decisió que ha aconseguit el govern d'Euskadi als aeroports
aeroports de Bilbao, Vitoria i Sant Sebastià. Divendres, l'executiu basc va pactar amb el govern espanyol que tindria poder de decisió en matèria d'inversions, mentre el control de la infraestructura continuarà en mans d'Aena. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, deixa clar que la Generalitat no serà menys.
El que segur que no passarà és que hi hagi una altra comunitat que tingui més competències que Catalunya. Però, en qualsevol cas, ningú ha d'estar preocupat per avançar en la col·laboració, en la gestió aeroportuària.
La cogestió de l'aeroport del Prat fa temps que s'arrossega i ara ha tornat a agafar força en plenes negociacions amb Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat.
I atenció amb això, perquè els Estats Units investigaran l'eutanàsia Noelia Castillo per si en aquest cas s'han vulnerat els drets humans. Així ho ha informat el diari The New York Post.
Aquest mitjà publica que l'administració de Donald Trump ha sol·licitat una investigació sobre el cas de la jove catalana de 25 anys que va rebre l'eutanàsia la setmana passada. Afirma que alguns funcionaris, de manera anònima, han informat que el Departament d'Estat nord-americà ha demanat a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid que reculli informació i que revisi si van fallar els sistemes de protecció a persones vulnerables. També asseguren que la jove hi ha mostrat dubtes sobre el procediment, però que es van ignorar. Això contrasta amb el que van apreciar els tribunals que van donar llum verd a l'eutanàsia perquè van validar que la jove tenia capacitat plena per prendre la decisió.
Encara parlant dels tribunals, encara parlant dels Estats Units, un jutge ha demanat aturar les obres que Donald Trump va ordenar per construir un nou saló de ball a la Casa Blanca, seguint evidentment el seu gust i el seu estil.
A la seva interlocutòria, el jutge Richard Leon escriu que el president és el guardià de la Casa Blanca, però que això no vol dir que en sigui el propietari. El magistrat precisa que ha de ser el Congrés qui aprovi el projecte i recorda a Trump que ho pot demanar l'autorització quan vulgui i pagar les obres amb fons privats. L'administració Trump ja ha anunciat que ha recorregut la decisió judicial. L'Organització dels Estats Units, que vetlla per la protecció dels edificis històrics, ja havia advertit que la reforma no complia els requisits legals. A la seva xarxa Truth Social, Trump els ha qualificat de grup d'extremistes d'esquerra tocats del bolet.
6:22. Altres qüestions també al matí de Catalunya Ràdio que us volem explicar. Per exemple, Vox està pendent d'entrar a tres governs autonòmics de la mà del Partit Popular, però això contrasta amb la crisi interna que continua vivint el partit.
Creix la llista de dissidents que denuncien formes autoritàries de Santiago Abascal i que també l'acusen de corrupció i de desviar milions d'euros al partit de la Fundació Disenso, que ell mateix presideix. En les darreres setmanes, Vox ha expulsat Javier Ortega Smith i ha suspès de militància Iván Espinosa de los Monteros, tots dos fundadors del partit.
Madrid, Tania Tàpia.
Vox acumula ja 4 multes del Tribunal de Comptes i cada cop més purgats per la direcció parlen de corrupció interna. La primera en els a la veu, Macarena Olona, deia això en aquest programa.
Han hecho de la bandera y del patriotismo un auténtico negocio muy lucrativo para cuatro, ¿eh? Esto apesta a corrupción. ¿Dónde está la pasta?
I s'hi han sumat Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros o Juan García Gallardo, tots noms claus de Vox, la majoria fundadors del partit. Abascal fa com si no anés amb ell. Vox desvia cada any 2,5 milions a la seva fundació Disenso, que presideix Santiago Abascal. Congrés i Senat han encarregat al Tribunal de Comptes una investigació en profunditat. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, rebutja que l'expresident Carlos Mazón es personi en la causa com el expresident havia demanat.
Mazón pretenia accedir al contingut de les actuacions, però la jutgessa li reitera que té la condició de testimoni. Fa uns dies, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va denegar la petició de la jutgessa d'assumir la causa contra Mazón perquè és aforat. L'expresident ho celebra així.
Después de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del Tribunal Superior de Justicia, pues hoy la propia jueza dice que no se me está investigando. Pues fenomenal. Ya quedo fuera del proceso. Ya para siempre.
És el que deia Carlos Mazón. Són les 6:24. Moment de repassar tres titulars de cultura amb tres cançons. Joan Vilaplana, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La primera.
Així, amb aquesta versió de l'himne pacifista dels Temptations, War, ha començat fa només unes hores el Land of Hope and Dreams Tour de Bruce Springsteen. És la gira de 20 concerts per ciutats nord-americanes en suport al moviment No Kings, No Volem Reis, contrari a Donald Trump, i ha obert la gira a Minneapolis, escenari de les protestes fa unes setmanes contra l'ICE. La gira s'acabarà el 27 de maig amb un concert a l'aire lliure a Washington.
La segona.
Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Por ahí por Barcelona.
L'Organització de Consumidors FACO ha alertat de l'aparició de diverses pàgines web que venen entrades falses per als concerts de Rosalia programats a Barcelona per aquest mes d'abril. Es tracta de webs que anuncien entrades oficials i accés prioritari segur, tot i que FACO recorda que les entrades oficials reals es van esgotar en qüestió d'hores.
En parlarem a l'àgora d'aquesta qüestió, cap a quarts de 10, amb el vicepresident de FACUA, Miguel Ángel Serrano, també amb una de les persones afectades per aquesta veu de, aquesta venda d'entrades, aquesta venda fraudulenta d'entrades per Rosalia. En fi, ens queda una cançó, va.
Si no heu tingut mai l'oportunitat de veure Pink Floyd en directe, heu de saber que avui actua a Barcelona la seva banda de tribut més gran i reconeguda. Es tracta dels The Australian Pink Floyd. Interpretaran amb un so i una posada en escena molt fidel a l'original grans èxits de la banda britànica com aquest Time, Another Brick in the Wall o Wish You Were Here. Serà a Ras Matàs, a Barcelona, dins del Sweet Festival. Encara queden entrades a la venda.
Quatre minuts i arribarem a dos quarts de set. Anem a la informació esportiva. La informació estrictament esportiva, a banda dels crits racistes que hi vam sentir en el partit entre la selecció espanyola i la selecció d'Egipte. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
En aquest partit a Cornellà al Prat, xiulets i aplaudiments també per Joan Garcia en el seu debut internacional.
El porter del Barça, que ha jugat els últims 30 minuts d'aquest empat a 0 contra Egipte, el de Sallent no les tenia totes fins l'últim moment.
Bé. Sí que tenia la il·lusió de poder debutar, però bueno, com he dit, fins al descans, fins que no he entrat, no sabia si anava a debutar. Llavors, bé, tranquil, molta il·lusió i moltes ganes, però bueno, fins que no ha passat, no t'ho acabes de creure.
Itàlia i Polònia, fora del Mundial.
La selecció italiana és la tercera vegada consecutiva que es queda sense cita mundialista, perdut en Bòsnia als penals, un partit marcat per l'expulsió a la primera part del central Bastoni, que és un, recordem, dels possibles fitxatges del Barça per la temporada que ve. Per la seva banda, Suècia elimina Polònia, Lewandowski, per tant, no podrà jugar al seu tercer Mundial, Turquia, República Txeca també s'han classificat.
I el Barça creu que vendrà totes les entrades pel partit de demà contra el Madrid.
Si el club espera omplir les 62.000 localitats del Camp Nou en la tornada d'aquests quarts de la Champions femenina, Irene Paredes es concentra en un partit que el Barça, recordem, afronta amb un 2-6 de l'anada. Són paraules al tot costa.
És un clàssico, un partido de cuartos de Champions, un partido en el Spotify Camp Nou, que queremos ganar, que queremos hacerlo bien, que queremos seguir vivas en la Champions con buenas sensaciones.
I avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio xerrarem una estoneta amb l'Albert Casals, que acaba de publicar un altre llibre. Aquest es diu Seguim en vida, on explica totes les seves, diguem-ne, aventures i viatges i la manera de viure d'una manera, diu, alternativa a la vida. Però, de moment, sapiguem per què val la pena llevar-se aquest matí. Joel Díaz, bon dia.
Bon dia. Avui, si esteu sentint això, vol dir que treballeu mentre gran part del país fa festa. O bé que, pel motiu que sigui, esteu desperts a quarts de set d'un dimecres sense haver de treballar. Sigui com sigui, no és un dia fàcil per trobar motius de pes per sortir del llit i, per tant, anirem a mínims. Avui, una més que merescuda recompensa pel fet d'estar simplement desperts a aquesta hora podria ser, aviam què us sembla, un croissant de xocolata. Dic croissant de xocolata perquè per mi és el símbol de l'hedonisme de molt baixa intensitat, que és el que necessitem avui, però pot ser qualsevol cosa esmorzable que us faci ballar una mica les endorfines i que engreixi, sobretot que engreixi molt. Funcionarà perquè ens mantindrà il·lusionats fins l'hora de menjar-nos-el i després, amb el record encara a la boca de la xocolata i la mantega, ja aguantarem fins l'hora de dinar.
I per arribar a dos quarts d'aquesta cançó dels Take That, que també en la seva última gira han estat motiu de denúncies, una mica el que ens explicava el Joan al voltant del concert de la Rosalia per venda d'entrades fraudulentes en alguns dels concerts que han volgut fer, en el seu cas, bàsicament al Regne Unit. Let it shine, just let it shine on the light of your
Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimecres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes, començant per aquest nou gir de guió de Donald Trump, ja en portem uns quants. Ara el president dels Estats Units preveu que acabarà la guerra d'aquí 2-3 setmanes i ja no dona per fet que llavors s'hagi reobert l'estret d'Hormuz.
El president dels Estats Units s'adreçarà al país la pròxima matinada per oferir textualment notícies importants sobre l'Iran, però ja ha començat a justificar la retirada.
Jo tenia un objectiu, que no tinguin armes nuclears, i hem assolit aquest objectiu. No tindran armes nuclears, però estem acabant la feina, i crec que d'aquí dues setmanes, potser un parell de dies més, rematarem la feina.
Sobre el terreny, però, els enfrontaments continuen fins al punt que l'Iran ha tornat a atacar aquesta matinada un altre patruller al Golf Pèrsic.
L'atac ha passat a mar obert a les proximitats de les costes de Qatar. Segons fonts marítimes, el patruller ha rebut l'impacte d'un projectil en el buc per sobre de la línia de flotació.
Davant de tot això, la Unió Europea demana als estats membres que apliquin mesures per incentivar l'estalvi de combustible i fer front així a l'augment del preu dels carburants.
El comissari d'Energia, Dan Jorgensen, avisa que fins i tot si demà s'arribés a la pau, els mercats de l'energia trigarien a tornar a la normalitat.
We should be under no illusion.
No ens hauríem de fer cap il·lusió que les conseqüències d'aquesta crisi per als mercats energètics seran de curta durada, perquè no serà així.
La guerra de l'Iran també ha encarit el rebut de les hipoteques.
L'Euribor ha fet un salt de més de 3 dècimes i tanca el març en el 2,57%. Això farà que les quotes hipotecàries s'apugin per primer cop en 2 anys.
2:15 de 7 aquí, a Catalunya. Els càntics racistes han marcat la jornada de la tornada de la selecció espanyola a Catalunya en el partit, aquesta nit passada, amb la selecció d'Egipte, al camp de l'Espanyol.
Musulmà qui no voti és el càntic que una part dels 36.000 assistents a l'amistós han entonat en diverses ocasions, malgrat que els aficionats han estat advertits per la megafonia.
I la missió Artemis 2 de la NASA arrencarà aquesta pròxima nit el camí cap a la Lluna.
Si no hi ha cap imprevist, l'aeronau s'enlairarà a 1:15 de la matinada amb 4 tripulants a bord, 3 homes i una dona. Serà la primera vegada des del 1972 que l'ésser humà torna a orbitar la Lluna.
I els Estats Units investigaran l'eutanàsia a Noelia Castillo, segons ha publicat el diari New York Post.
L'administració Trump vol saber si s'han vulnerat els drets humans en el cas de la jove, que després de 2 anys va poder morir la setmana passada.
I és una notícia d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa reduir la taxa d'alcoholèmia fins al 0,0.
I treballem, doncs, per conscienciar a la ciutadania que no consumeixi alcohol ni drogues quan agafa el vehicle. Més o menys, el millor és no consumir-ne.
En una entrevista a l'ACN també aposta per rebaixar el límit de velocitat considerat delicte.
Avui també expliquem la satisfacció dels experts per l'ampliació del cribratge de càncer de còlon del 69 als 74 anys.
Antoni Castells, coordinador del programa de cribratge de càncer de còlon a Barcelona, ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que era una demanda que feia molt de temps que esperaven.
Era una notícia que esperàvem de feia temps. D'aquesta manera ens posem al mateix nivell que les recomanacions europees ens indiquen. I a partir d'aquest any ho anirem allargant fins a cobrir tota la població fins als 74.
La mesura es començarà a aplicar progressivament a partir del quart trimestre d'aquest any.
I atenció amb això, també, perquè des d'avui, Jovell Camps, el celler, surt de la denominació d'origen cava i s'integra a la denominació d'origen corpinat.
Aquesta marca col·lectiva plega productors que segueixen el mètode tradicional i promouen la viticultura sostenible amb varietats autòctones i ja suma 22 cellers.
I avui, la Sala Villarroel de Barcelona acull l'estrena d'Una bufetada a temps, l'últim text de Marta Butxaca que contraposa els models educatius d'ara i abans, just un tema que hi vam tractar aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb diversos mestres i professors.
És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem.
Us ampliem d'aquí uns minuts. La comèdia compta amb un repartiment encapçalat per Ramon Madaula i Montse Guallar.
I anem ara a les portades de la premsa. Marc Jurado, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb el partit de la selecció espanyola a Cornellà, totes les portades.
Sí, només el diari ara ho titula amb els càntics racistes de l'estadi i llegim càntics de musulmà qui no voti a Cornellà, a l'Espanya-Egipte. La resta de titulars, però, obvien aquests insults pel que fa a la premsa generalista. La Vanguardia, Espanya empata en el debut de Jon García, titular semblant, i en aquest cas amb la gran foto de portada a El Periódico. Espanya empat amb Egipte en el debut de Jon García, i a El Mundo, foto de centenars d'aficionats i desenes de banderes espanyoles, i titular directament Espanya es volca amb la selecció. Altres temes de portada, avui variats. El Periódico, Catalunya limita el gran tenidor a l'amo de 5 pisos en una mateixa zona tensionada. La Vanguardia, el dèficit cau al 2,2% del PIB, el més baix des de fa 18 anys. El diari ara explica que Trump insta els països afectats pel tancament d'urbanitzacions Hormuz a comprar petroli als Estats Units i acabem mirant al cel i més enllà amb la portada del País, Artemis 2 compta enrere per la tornada de la humanitat a la Lluna.
Avui a Roses es desperten amb 11 graus i tramuntana forta. Al migdia arribaran els 17 graus. El vent també bufa al sud de Catalunya, 12 graus a Tortosa, amb una màxima prevista bastant més alta, 22 graus. Què n'hem d'esperar avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui encara tindrem vent moderat o fort a bona part de Catalunya. El més intens, com aquests últims dies, al Pirineu, a l'Empordà i al sud. Avui destaquem sobretot la nevada, que caurà en qualsevol punt del Pirineu. Serà més abundant al nord. A les cotes altes poden caure de 20 a 50 centímetres, això sí, amb torb, que deixarà aquesta neu molt mal repartida, i en alguns moments la cota pot arribar fins als 1.200 metres. A la resta del país farà sol, però al vespre i a la nit també hi haurà ruixats al nord-est.
I l'endemà del que dèiem ara, d'aquests càntics racistes a l'estadi de Cornellà al Prat, durant el partit entre Espanya i Egipte, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. És important que la selecció espanyola celebri partits a Catalunya i especialment oportú que els aculli l'estadi de l'Espanyol a Cornellà. Dic que és important perquè així podem comprovar que els castellans són una gent més aviat grollera, que es permet cridar musulmà qui no voti a un rival com Egipte, a pesar que el millor jugador de la Roja, i de fet el millor jugador del món, sigui musulmà. I també va bé que tot el planeta vegi com els pericos van aprofitar que disposaven d'entrades amb descompte per colar-se al partit i xiular i insultar el que aviat serà el millor porter del món, Joan Garcia, que per cert, també jugador del Barça, com la Mini Yamal. Va molt bé que tastem aquestes coses a tocar de casa, que veiem la xeroneria castellana, aquest mal gust general en el vestir, aquest entrenador calp i musculat de box que ens lesiona els jugadors. Tot això va molt bé de veure, perquè de tot això és del que cal fugir.
Dos quarts i sis minuts de set. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio a la xarxa Joan Vilaplana. Què s'ha fet viral, va?
Doncs mira, aquest moment de tensió entre un periodista i el seleccionador espanyol Luis de la Fuente després de l'avistós aquest d'ahir d'Espanya i Egipte a Cornellà al Prat, en el qual ha debutat l'exporter de l'Espanyol, ara el Barça, Joan Garcia. El periodista ha fet aquesta introducció abans de la seva pregunta.
Pero usted sabe que hacer debutar aquí a Joan García no era gratuito, ya se comentó en la previa, y que para mucha gente usted se ha burlado de la afición del Espanyol. Es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho, porque podía haberlo hecho debutar en otro momento, en otro escenario, donde usted quisiera.
I feta la introducció, la pregunta ha estat per què has fet debutar Joan García a Cornellà al Prat. Aquesta ha estat més que la resposta, la reacció de De La Fuente.
No te voy a contestar, de verdad. Se contesta por sí misma la pregunta. Sí, no.
No, no hay repregunta, perdona, por favor.
Se contesta por
Alex,
sí misma la pregunta.
Gracias.
De verdad. Pues así, me parece muy bien. Madre mía. Que mi pueblo diría en qué nivel Maribel.
Doncs aquest ha estat el moment de tensió ahir a Cornellà al Prat al voltant d'aquest debut de Joan García.
Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de José Ita, president de l'entitat Juguem a Bàsquet de Badalona. Denuncia el mal estat de pistes urbanes i assegura que l'entitat té un inventari de 41 espais que no reuneixen unes condicions mínimes per poder jugar-hi, tot plegat poc abans que la ciutat aculli al maig la Final Four de la Basketball Champions League.
I totes aquestes 41 no hi ha cap tipus de manteniment. O sigui, totes les pistes o li falten una anella, o li falten les taulers, o el paviment està aixecat, o ja les han tret perquè han edificat. Nosaltres el que volem és que la gent que ens vidi d'Europa pugui veure que tenim unes pistes en condicions i amb un manteniment adequat i digne.
L'Ajuntament atribueix el mal estat de les pistes a molts anys de manca de manteniment. El consistori defensa la inversió feta recentment en diverses instal·lacions i assegura que també arribarà el torn de les pistes del carrer.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora del matí fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí les borses asiàtiques operen en verd després de l'anunci de Trump d'acabar la campanya militar a l'Iran en les pròximes setmanes. El Kospi, la borsa de Seul, creix amb força al voltant d'un 7%. El Nikkei de Tòquio puja a prop d'un 5% i els índexs de Hong Kong i Xangai prop d'un 2%. I avui ja podem fer balanç del mes de març, que ha estat crític pels mercats arran de la guerra a l'Orient Mitjà. L'IBEX ha acumulat caigudes d'un 7%, és el descens mensual més important des de la guerra a Ucraïna. Ahir, però, la borsa espanyola va aconseguir tancar amb una muda
moderada crescuda del 0,47%. De fet, tots els índexs europeus van tancar l'últim dia del mes en verd, amb l'esperança que el conflicte s'acabi aviat. Mentrestant, el preu del petroli continua pels núvols. Ara se situa en $105 al barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
La meva mare cada any va veure les processons, però ara ja li costa moure's. Cuideo li va trobar una cuidadora i li va proporcionar una cadira de rodes. Aquest any hi torna. Cuideo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els Estats Units acabaran la campanya militar a l'Iran d'aquí 2 o 3 setmanes. És l'últim càlcul de Donald Trump, que en un altre gir de guió diu ara que si aleshores l'estret d'Hormuz continua tancat, doncs ja no serà el seu problema.
El president nord-americà ho ha anunciat aquesta matinada davant la premsa des del despatx Oval. No ha aclarit si la guerra continuarà amb Israel en solitari, sí que ha avançat que la retirada del seu exèrcit podria arribar abans, fins i tot si hi ha un acord amb Teheran, un acord però que ara considera irrellevant.
Ara bé, és possible que arribem a un acord abans. Si venen a la taula de negociació serà bo, però no importa si venen o no. Ja els hem colpejat fort i trigaran entre 15 i 20 anys a construir el que els hem fet.
Poc després d'aquestes paraules, la Casa Blanca ha anunciat que la pròxima matinada Trump s'adreçarà al país per oferir notícies importants sobre l'Iran.
Mentrestant, sobre el terreny continuen els atacs.
Sí, l'Iran ha atacat aquesta matinada un altre patrulli al Golf Pèrsic, a prop de les costes de Qatar, tot i que no hi ha perill d'un vessament de cru. A l'aeroport internacional de Kuwait, un altre atac amb drons iranians ha provocat un gran incendi als dipòsits de combustible. A l'altra banda del front, Israel ha bombardejat diversos barris de Teheran i un barri dels afores de Beirut.
La guerra a l'Iran també encareix el rebut de les hipoteques. L'Euríbor ha fet un salt de més de 3 dècimes i tanca el març al 2,57%.
Això farà que les quotes hipotecàries s'apugin per primer cop en 2 anys, que hagi de revisar a la hipoteca, prenent com a referència l'Euríbor d'aquest mes, veurà que la seva quota s'encarirà uns 100 euros al mes de mitjana, és a dir, a l'any uns 190 euros. El conflicte ha provocat un repunt de la inflació europea que s'ha situat al 2,5%. L'objectiu del Banc Central Europeu és que aquesta taxa se situï al voltant del 2% i la seva eina per aconseguir-ho és encarir els crèdits. Els mercats donen per fet que pujarà doncs els tipus a la reunió del final d'aquest mes i això explica també l'escalada alcista de l'Euribor.
I tot plegat té un impacte directe a l'economia.
Sí, perquè hi ha experts que donen per fet aquesta pujada de tipus si el conflicte s'allarga. Ho va explicar la professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres.
El problema serà si aquesta situació i aquesta guerra de l'Orient Mig s'allarga massa, que llavors doncs, l'índex d'inflació pot ser molt més alt i, per tant, les mesures del Banc Central Europeu respecte doncs, a pujar del tipus d'interès poden tenir un impacte més gran a l'economia.
I això què vol dir la pràctica? Doncs que un preu del diner més car pot fer que les empreses inverteixin menys i que contractin menys, cosa que tindria també de retruc un impacte negatiu en el mercat laboral.
I com queden els preus del gas i la llum?
Doncs en aquest context d'escalada de preus, la tarifa regulada del gas cau en força a partir d'avui, és un 16% més barata, això per l'entrada de vigor de la revisió de preus que el govern espanyol fa cada trimestre i per les que s'han anat prenent, les mesures que s'han anat prenent. D'altra banda, la rebaixa de la pressió fiscal i l'elevada producció de renovables també han aconseguit abaratir la factura de la llum dels usuaris de la tarifa regulada, que el mes de març ha estat un 5% més barata que fa un any. Ara mateix, de fet, Espanya té el preu de la llum més barat de tot Europa. Mar Aguiló és enginyera industrial i presidenta del grup de gestors energètics.
Estem en un país que ha apostat per les renovables i que quan té sol, aigua i vent, els preus són tan baixos que s'apropen a zero. Però a les nits o a l'estiu, que no tenim tanta aigua o quan la previsió de vent baixa, els preus pujaran perquè tornem a dependre dels cicles combinats que funcionen amb gas natural i que ara mateix està el doble del que estava abans de la guerra.
Justament la Unió Europea demana als estats membres que apliquin mesures per incentivar l'estalvi de combustible i fer front a l'augment dels preus dels carburants.
Aquí els càntics racistes marquen la tornada de la selecció espanyola de futbol a Catalunya.
En el partit que ahir a la nit va enfrontar Espanya amb Egipte a l'estadi de l'Espanyol es va sentir això. Musulmà, qui no voti el càntic, una part dels 36.000 assistents a l'amistós van entonar en diverses ocasions, malgrat que la megafonia advertia els aficionats. Altres crits que es van sentir, Puigdemont a la presó, Pedro Sánchez, fill de puta. El president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Loussan, condemnava els crits islamòfobs, tot i subratllar que eren un fet aïllat i que el partit s'havia viscut un bon ambient.
Condenar, com no puede ser otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas, ¿no?
Paradoxalment, el futbolista més ovacionat abans de començar el partit va ser el blaugrana Lamine Yamal, que justament és musulmà.
Més notícies. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa reduir la taxa d'alcoholèmia fins al 0,0. També aposta per rebaixar el límit de velocitat considerat delicte. Parlon ho diu en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies amb l'argument que la majoria d'accidents passen per això, per excés de velocitat o per consum d'alcohol i drogues.
Fa 15 dies el Congrés va descartar una proposició de llei que pretenia reduir la taxa màxima d'alcohol en la conducció fins al 0,1 mil·lígrams per litre d'aire aspirat. Per Parlon, caldria anar més enllà.
La millor taxa d'alcohol és la taxa zero. I jo crec que la sensibilitat en aquesta direcció, doncs, sota el nostre punt de vista, és l'adequada. I treballem, doncs, per conscienciar a la ciutadania que no consumeixi alcohol ni drogues quan agafa el vehicle. Més o menys, el millor és no consumir-lo.
I en línia amb el govern espanyol, també proposa reformar el Codi Penal perquè es castigui qui superi la velocitat permesa en 50 km per hora en vies urbanes, ara en són 60, o en 70 en interurbanes. Dit d'una altra manera, fins ara, perquè es consideri delicte, cal circular a 110 km per hora en vies urbanes. Ara ho deixarien en 100. Parlon també demana prudència en els desplaçaments per Setmana Santa.
I satisfacció dels experts per l'ampliació del cribratge de càncer de colon fins als 74 anys.
Fins ara, aquest programa de detecció de sang ocult a la FEMTA veia la població d'entre 50 i 69 anys i ahir el Departament de Salut en va anunciar l'ampliació. Antoni Castells, coordinador del programa de cribatge de càncer colorectal de Barcelona, en parlava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Era una notícia que esperàvem de fer a temps. D'aquesta manera ens posem al mateix nivell que les recomanacions europees ens indiquen. I a partir d'aquest any ho anirem allargant fins a cobrir tota la població fins als 74.
La mesura es començarà a aplicar progressivament a partir del quart trimestre d'aquest any. El Departament de Salut calcula que aquesta ampliació permetrà detectar més de 1.200 casos addicionals cada any.
El Departament de Salut allarga les hores d'atenció dels ictus greus a Tarragona i Lleida, però el servei de 24 hores no serà una realitat fins a finals de l'any que ve.
Durant els pròxims dies s'amplia el servei a Tarragona i a l'estiu es farà a Lleida. La consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que l'objectiu és igualar serveis mèdics a tot el país.
D'equitat territorial, de qualitat d'atenció, d'augmentar la capacitat de resposta en aquests casos més complexes d'ictus. Això vol dir tenir una millor accessibilitat a aquest servei i reforçar també la seguretat clínica i assegurar que tota la ciutadania de Lleida i de Tarragona pugui rebre l'atenció que necessita en el menor temps possible.
Les associacions d'usuaris de Tarragona i Lleida fa mesos que ho reclamaven. Ara lamenten el retard en la implementació del servei continua a les 24 hores.
Tarragona, Ricard Buigas.
A l'Hospital Joan 23 de Tarragona, el servei de trombectomia, que ara es fa de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres, s'estendrà els caps de setmana i festius. La portaveu del grup de treball en defensa de la salut pública, Sílvia Labodia, lamenta l'endarreriment per activar el servei a les 24 hores que Salut atribueix a la falta de professionals formats.
Si ells, al moment que el grup de sanitat va denunciar públicament la problemàtica del ictus, s'haguessin hem començat a posar les piles en aquest moment, potser ara ja tindríem aquests professionals qualificats, no?
Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
10 minuts i a les 7, el celler Jové i Camps de Sant Sadurní d'Anoia, el Penedès, surt de la denominació d'origen cava i des d'avui s'integra a Corpinar.
Aquesta marca col·lectiva plega productors que segueixen el mètode tradicional i promouen la viticultura sostenible en varietats autòctones.
Barcelona, Joan Garcia.
Per Meritxell Jové, consellera delegada de Jové i Camps, hi ha una coincidència d'interessos entre el celler i la marca.
Corpinat ha seguit una trajectòria en intentar treballar perquè és el Penedès, en intentar treballar per les llargues criances, i jo crec que és el lloc natural des d'on Jové Camps pot contribuir a poder crear aquesta aposta sèria perquè els nostres espumosos que s'elaboren aquí al Penedès, els de llarga criança, tinguin aquest paper que mereixen al món.
Corpinat ja suma 22 cellers. Veuen la integració de Jové i Camps com una evolució natural del sector de comptar amb cellers connectats al territori que fan un producte de qualitat. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara Cultura.
És l'escola que volem, que volem.
La sala Villarroel acull l'estrena d'Una bufetada a temps, l'últim text de Marta Butxaca, que contraposa els models educatius d'ara i d'abans.
La comèdia compta amb un repartiment encapçalat per Ramon Madaula i Montse Guallar.
Marta Vives.
A partir d'una bufetada que un avi li clava al seu net després d'una rebequeria i que l'escola el vol denunciar, Butxaca reflexiona sobre els models d'educació, els d'abans i els d'ara.
De com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Llavors me'n fot una mica de l'educació respectuosa. Li trobo grisos, com li trobo grisos a qualsevol cosa, i en termes d'educació no hi ha res que sigui 100% eficaç, no?
El debat a la Villarroel està servit.
Una bufetada de temps, una manera d'educació més dels avis.
Abús.
No tenen respecte cap a, ni entre ells ni cap a l'adult.
Pot ser que sigui necessària.
Millor que ja no es facin, perquè tampoc és una manera com d'ensenyar.
Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I música, Bruce Springsteen ha obert fa només unes hores la gira Land of Hope and Dreams en suport al moviment anti-Trump, No Kings.
Ho ha fet d'aquesta manera, amb una versió de l'himne pacifista dels Temptation War. El primer concert ha estat a Minneapolis, la ciutat que va protagonitzar fa unes setmanes enfrontament contra els ICE, les forces del Servei d'Immigració. De fet, el Bosch ha interpretat la cançó Streets of Minneapolis, que va publicar aleshores per donar suport a les protestes. En total, Springsteen farà una vintena de concerts per als Estats Units.
I una més, la Rosalia. Avui amb un avís perquè l'Organització de Consumidors Facua alerta que hi ha pàgines web que venen entrades falses per als concerts de Rosalia a Barcelona i Madrid.
Les estafes a la revenda d'entrades de concerts són habituals. La Noriana explica al matí de Catalunya Ràdio com un home va intentar enganyar una amiga seva amb qui volia anar a veure Backstreet Boys a Las Vegas. Després de fer una primera transferència a través de PayPal, va sospitar quan li demanava encara més pagaments.
El tipo le manda un correo electrónico con todos los logos de Ticketmaster y le dice, solamente falta pagar el fee por transferencia y estamos listos, son $50 más. Ahí sí ya yo le dije que no, o sea, eso no es así. Yo le dije, no, esto es una estafa, dile que no, que te devuelvo, que te lo mande. Y el tipo le dice, falta esto nada más y ya no. Y después de ahí, el tipo le empieza más bien es a insultar.
En parlarem a partir de 9:45 amb el vicepresident de Facua, Miguel Ángel Serrano. I els esports pel Foradada.
Doncs Itàlia es queda fora del Mundial per tercera vegada consecutiva. Ha estat eliminada per Bòsnia-Herzegovina aquesta nit als penals. En aquests moments està a punt d'acabar l'última eliminatòria classificatòria per aquest Mundial. Irak-Bolívia queda molts pocs minuts, 2-1 pels iraquians.
Debut de Joan Garcia a la selecció espanyola, el Cornellà al Prat.
Va sortir el porter del Barça quan faltaven 30 minuts pel final del partit. Entre xiulets i aplaudiments, un partit amb resultat d'empat a 0 en què van destacar els insults racistes a la graderia.
I el Barça espera omplir el Camp Nou en el seu partit de demà contra el Madrid.
Ahir ja s'havien venut 45.000 entrades de les 62.000 disponibles actualment a l'estadi per la tornada dels quarts de la Champions femenina.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
Nit trista a Cornellà al Prat. El partit entre Espanya i Egipte va quedar marcat per uns crits racistes intolerables des de part de la graderia. I no és una anècdota, és un problema greu que el futbol arrossega des de fa ja massa temps. El silenci o l'atavió a la resposta només el fa més gran. A nivell esportiu, Itàlia ha dit adéu al Mundial en un final dramàtic contra Bòsnia. Després d'un partit tens igualat, la classificació s'ha decidit als penals, on els italians han tornat a fallar. Itàlia, quatre vegades campiona del món, es perdrà el seu tercer Mundial consecutiu.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla. Com es desperta el país? Ara mateix tenim 3 graus a Puigcerdà i amb previsió de neu a la Cerdanya. Al Perelló, al Baix Ebre, hi ha 10 graus i vent fort i 8 graus a Sant Boi de Llobregat. Avui destacarem sobretot la nevada que caurà al Pirineu. En qualsevol punt, sobretot cap al nord de la serralada, i la cota pot situar-se al voltant dels 1.200, en algun moment una mica més alta, però pot tornar a baixar al final del dia aquests 1.200 metres. Poden acumular de 20 a 50 centímetres a les cotes altes i en previsió de torb, també. I és que el vent continuarà bufant als dos extrems de Catalunya, també el Pirineu. Es deixarà sentir la resta del país també en cops de 40-50 per hora i la temperatura es mantindrà suau, sobretot a la meitat sud de Catalunya, per sobre els 20 graus. Compte al vespre i a la nit perquè també tindrem algun ruixat al nord-est.
Saps quan admires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler et convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45, en temps d'Àgora, sabrem els detalls de la missió espacial de la NASA més important dels últims anys, l'Artemis 2, que té com a objectiu orbitar al voltant de la Lluna. En parlarem amb l'astrofísic Miquel Sureda i sentirem l'opinió del divulgador Joan Anton Català.
I a les 9, està funcionant la prohibició de fer servir les xarxes socials als menors de 16 anys a Austràlia? Ho analitzarem amb una família catalana que hi viu i amb Jordi Celles, director de l'Ideal.
A 10:45 parlarem de televisió i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Ens recomanaran sèries per veure durant aquestes vacances de Setmana Santa.
I a les 11 entrevistarem Albert Casals, que acaba de publicar el llibre Seguim amb vida, en què relata el seu dia a dia al marge del sistema.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam parlar del malestar d'alguns pares d'alumnes perquè els han arribat les notes del segon trimestre sense comentaris personalitzats. En Sergi, el nostre mestre de baixa, ens explicava quina funció fan aquests comentaris.
No es guanyarà la vida precisament amb els números perquè se'l veu bastant tontet.
Home.
Coma, en plan, coma. Que si un dia veu un programa de xifres i lletres,
vale,
li pot venir un ictus.
Aquest és el, això és el comentari que tu posaves a les notes.
I que ara ja no poseu.
Bueno,
en protesta. No.
Mira, ara, per exemple, recordo la Yanira.
La Yanira, sí.
Vale?
Sí.
Català.
Sí,
ah, català. Fiques un satisfactori i després els comentaris dius, per exemple, mira, coma. Viendo cómo habla tu hija el catalán, se lo escribo en castellano porque si no, bueno, no te vas a enterar de nada.
Es que no, Sergi.
Dile a tu hija que un día ponga en la tele una cosa que se llama TV3CAT. A ver, bueno, si se le pega algo.
Sergi, per l'amor de Déu, anda. Professor, tu no pots posar aquesta mena.
Cap a 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui se celebra el Dia Internacional de la Diversió al Treball. Sincerament, em fa riure aquest concepte i conec moltíssima gent que odia allò que fa. D'altra banda, també hi ha molta altra gent en les quals podria incloure'm que gaudixen de la seva feina i que fan que fins i tot siga la seva passió. Ara bé, així està el dilema. Treballar per a viure o viure per a treballar? Doncs mireu, no sé quina de les dues en fem cada dia. Suposo que les dues alhora. Però el que tinc clar és que de vegades cal parar més atenció a la vida i al temps lliure que tenim, perquè la faena ve sola.
I el segon, el Joan Foguet.
Què? Tot bé, nois? Que bé ser català, eh?
Quines tradicions tan estupendes. I ara, un cop passat el diumenge de Rams, no notes res estrany?
Padrí o padrina,
no et salvarà ni el palmó. Alarma! Ja tens la mona? Ja l'has encarregat? Comencen els Jocs de la Fam, per anar de cap a les pastisseries de confiança. La Colmena, Carme, Moner, Plana, Foix, Bonastre, Calderó, Montrodon, Conde, Targarona, Sant Jordi... Pastisseries de tot el país al rescat de padrins i padrines, i a favor de les mones, i sobretot de fillols i filloles. Avui pot ser un bon dia per ser previsor i tenir encarregant a la mona. Espavila!